Pàgina 107. La literatura i els llibres a Ràdio Montblanc, amb l'associació literària Les Carritx.
Batega el mar amb cada ona que ve i va. La ressaca esborra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent, ja ho veus, i trontollen les estrelles, tenen por de capbussar-se en la foscor. I recordo quan miren estrelles del port, pensaven que podia ser que algú a l'altre costat del món les estigués mirant també. Batega el cic en cada somriure petit, s'encén la màgia i crema el desig, s'estén el somni a l'infinit. Batega el cor quan s'emplena d'il·lusió i no dorm. Avui és demà i l'ahir sempre se'n va, però encara sento la teva mà. I recordo quan miren estrelles al port, pensàvem que podia ser que algú a l'altre costat del món les estigués mirant també, com un mirall al seu reflex. Imagina que gira el món sencer i a la ciutat dels adormits les campos per sempre. Vindré i va, una veu rebel que amb la guitarra farem viure per sempre.
D'abril de 2022. Programa 22 de la quarta temporada. I amb aquest durem 106 programes al teu costat.
Pàgina 106.
Obrim el pàgina 107 amb un record pels padrins, ja siguin padrins religiosos o padrins civils. Sí, sí, tal i com ho escolteu, la benvinguda dels nadons des del 1998 va oferir la possibilitat de fer batejos civils. Un acte que Les Carritx tindrà el plaer d'escoltar en veu de Rosa Maria Canela a l'apartat de l'entrevista. I us parlo dels padrins perquè aquest diumenge, i el de la setmana que ve també, qui més qui menys veirà palmes i palmons, i sobretot diumenge vinent estarem esperant una mona que a l'Anna Román li portaran. De què li portaran a l'Anna Román la mona?
A mi, avui.
De què t'agrada?
A mi m'agrada molt la de xocolata.
La de xocolata.
La de xocolata. Espero que me la portin de xocolata.
Molt bé.
Amb una figura grossa de xocolata.
I el Sebastià?
Jo també sóc molt de xocolata.
És molt de xocolata.
Molt de sóc xocolater.
I el Sergi, des de la peixera, què li portaran amb ell?
Bueno, avui més que peixera és una sauna, això, també t'he dit. Jo, no sé, les mones no sóc massa de mones. Jo era més d'agafar el billetet.
Mira.
No he sigut mai massa de pastissos, eh? Tenia
no?
un problema amb
així,
els padrins.
Així, el dolç, no?
Sí,
bueno,
sí.
Ja farem un pantomacant.
Llavors ficaven el pastisset i a sota hi havia un billetet, dels més petits, no? Però allò, ja va, llavors feia una mica de gràcia.
Molt bé, molt bé. Bueno, la que us parla és la Judit Queralt, de Barberà de la Conca.
La Judit què? Com li agrada la mona?
Bueno, a la Judit li agraden les mones de casa. De fet, a casa meu quedem tot un grup de dones, ho sento, perquè és una activitat una mica femenina.
Exclusiva, podríem
dir. Sí, vindrà la meva neboda, la Laia, la meva mare i jo, i farem les mones, com cada any. I també les fem de xocolata.
Sí, nosaltres també sempre les havíem fet amb la mama, ma germana i jo, sí.
És com una tradició. El dia que no puguem l'anirem a comprar, però
exacte.
De moment Doncs sí, sí, anirem a triar la...
Mentre la
el
mama
cartró, la blonda, pujarem allí la, sí, la mantequilla per ficar al damunt.
I fruita, també poses fruita?
No barrejo. No. Marmelada al mig.
I els ous, els pollets.
Home, el clàssic. Oh, és bonic, sí, això, els lacacitos, eh?
Oh, que bueno.
El camí de lacacitos.
No feu publicitat gratuïta, sí, com sou, eh?
Ai.
La casets.
Hosti, com esteu? Avui fa dies que no veníem, eh?
Botonets de xocolata.
Vinga, va, vaig apretar un botonet, jo.
Molt bé.
L'actualitat literària i cultural a la Conca.
Bueno, avui us porto una actualitat una miqueta carregada. Sobretot el dijous hi ha moltes activitats. Coses que passen. Divendres de la setmana passada, l'Ajuntament de Montblanc, junt amb nosaltres, l'Escarreig Literari, convocàvem la tercera edició del certamen literari Vila de Montblanc 2022. Us recordem que aquest consta de dues categories: el Premi Pont Vell de Poesia, dotat 2.000 euros, i el Premi Portal de Bover de Narrativa, dotat amb 5.000 euros. Les obres que es presentin per optar al Pont Vell de Poesia hauran de tenir entre 400 i 600 versos, com a màxim. I com a mínim. El jurat estarà format pel Carles Minuchin, que si us recordeu va guanyar l'edició passada, un representant de Pagès Editors, en Jordi Llavina, la Mònica Socias, en Josep Civit i jo, que faré com a secretària però no tinc vot. Mentre que els treballs que optin al portal del Bover de narrativa tindran un mínim de 150 pàgines i un màxim de 300 pàgines. És una novel·la curta. El jurat, en aquest cas, estarà format per en Xavier Ballester, que va guanyar l'any passat, un representant de Pagès Editors, la Mari Carme Roca, Martí Gironell, la Coia Valls i l'Enriqueta Moix, que, com jo, estarà com a secretària sense vot. El termini per presentar-se finalitzarà el 27 de maig de 2022. I què heu de fer per presentar-vos? Pues heu d'enviar un correu electrònic a certamen.escarrig@gmail.com i a l'assumpte hi heu de posar el premi al que opteu i en el cos ens expliqueu ben bé com es diu la vostra obra i quin és el vostre pseudònim i adjunteu els dos arxius, en un l'obra i en l'altre l'aplica on diu qui sou vosaltres. Molta sort als que us presenteu. Em sembla que hi ha algú que hi ha enviat.
Sembla que sí, eh?
El divendres vam publicar les bases. Crec que era el diumenge, perquè sóc jo qui s'encarrega de saber qui participa. I no
per això el Sergi, que és el president, no està en cap dels dos jurats.
Clar.
Fent de secretari, perquè és ell
jo sóc qui contesta els participants, no? Els dono les gràcies per participar, els desitjo bona sort, els dic que ja els tindrem atents, però que ens segueixin a les xarxes si volen saber com anem.
Claro.
I sí, de moment ja n'hi ha a les dues categories.
Ja n'hi ha a les imagina't. Dues categories.
O sigui que bé, anem bé.
Hi ha moltes ganes, eh? Perquè bé, és un premi sucós, perquè a part d'aquesta quantitat econòmica que us he comentat, després Pagès Editors ha edita el llibre i, bueno, també forma part del premi i és d'agrair. Anem amb la següent actualitat, i és que demà dijous 7 d'abril a la Biblioteca Conangle i Fontanilles, a 6:45 del vespre, hi ha una xerrada per descobrir com afecta el canvi climàtic a la viticultura, i en especial a les varietats catalanes. Anirà a càrrec de Miquel Figini. Aquesta és una activitat del cicle Biblioteques amb D.O. I com us deia, aquest dijous ve molt carregat, perquè a part d'aquesta activitat que hi ha a 6:45 del vespre, n'hi ha una a 7:45 del vespre, que també serà el dijous 7 d'abril, a 7:45 del vespre a l'Església Vella de Sant Miquel, a l'Espluga de Francolí, hi ha una presentació del llibre El món de les campanes, a la demarcació de Tarragona, que és el del Jesús Casanelles, que ja n'hem parlat en anterior.
Que està un fire, per cert, eh? Jo que passo per l'Espluga, està pujant nens a dalt del campanar de l'Espluga.
Sí,
que no
vegi, sí, correcte, sí. També ho he vist, això.
Sí,
que hi ha
jo
una
pel
activitat
Facebook, sí.
I es deuen apuntar, no sé exactament com.
Clar,
funciona.
És itinerant aquesta exposició.
Mm-hmm.
L'altre dia vaig parlar amb el Maria Serra al museu i em deia, no? Volen fer un poble gran, després portar un poble petit, després un poble gran.
Que bonic. Ah.
I doni-do, sí.
Anar a escoltar el toc de campanes i fer-lo potser també als alumnes.
I tant.
Molt bé, molt xulo. I com us deia, aquest dijous que ve supercarregat, jo no sé què passa dijous. Dijous d'aquest...
Demà.
Sí. Demà.
Amb el bon temps surten els actes culturals com a bolets allà.
Sí, és la primavera.
Ves? Pues, a l'església de Sant Marçal, a 8:00 del vespre, això ja és aquí a Montblanc, en Joan Santacana Duran farà una conferència. Un edifici conflictiu, la presó. Si el voleu escoltar...
Pinta bé.
Sant Marçal.
Pinta bona, pinta bona.
A veure aquest edifici conflictiu. I dir-vos que des d'aquest divendres 8, que serem 8 d'abril, a les 5 de la tarda i fins diumenge a 2:15, a la sala Sant Miquel tindran exposades les pintures d'en Jordi Miró i Turà, que són molt xules. I
molt xules, molt, molt.
I ja hi has anat, Sergi?
No, encara no l'he vist l'exposició, però jo he tingut la sort de que el Jordi Miró és l'avi d'una cosina meva i jo tinc records d'anar a casa seva i veure uns quadres que al·lucinaves. O a casa de la meva cosina mateix, no? Que clar, també tenien quadres allà.
Molt bé, doncs sí, divendres...
Jo us puc dir que val molt la pena, perquè jo vaig veure quadres potser fa 25 anys i aquest home ha evolucionat molt, eh? O sigui, ha anat provant noves tècniques, sí, sí.
Molt bé. Bueno, doncs si el voleu anar a veure, ho podeu disfrutar des d'aquest divendres fins al diumenge. Sembla que ja va ser la setmana passada que hi va haver, però com que no vam tenir programa, doncs no hi va haver oportunitat de dir-ho. I aquest dissabte, 9 d'abril, a les 12, a la Sala de les Corts Catalanes, en Jordi Nogués presentarà el seu llibre La Rosa i la Creu. L'acompanyarà en Jordi Cantarnyà i en Santi Porta i el president de la Setmana Medieval, Matías Martí.
Bon amic de l'Esquerris també, Jordi.
Sí.
Tenim ganes de veure'l.
Sí, a veure. I aquest mateix dia, que, bueno, hi ha feina.
Sí, sí. Després Setmana Santa, després Sant Jordi, això ja està.
Va tot
temporada
lligat.
Alta, ja.
Ai, és un no parar, ja.
Pues aquest mateix dia, a la mateixa sala de les Corts Catalanes, però en aquest cas seria a les 7 del vespre, presentaran el nou llibre de Joan Vizcarra. Vizcarra i Celebrities. No sé, en aquest cas també serà en Jordi Cartanyà que presentarà aquest llibre, però ho farà amb la participació de la regidora de Cultura, la Núria Besora, i claurà l'alcalde de Montblanc, en Josep Andreu. I fins aquí aquesta actualitat que venia supercarregada, però deixeu-me que us digui que aquest dimecres vinent farem el programa 107 i tenim pensat fer-ho en directe. Tenim pensat fer-ho a la biblioteca Con Angla i Fontanilles, que és la biblioteca comarcal. Per primer cop sortirem d'aquest estudi i ens anirem a fer-ho en vivo i en directe, perquè som així com peineta.
Farem de reporters.
Peineta per les guapes.
No, reporters, no? Com els reporters que van a...
Sí.
In situ a...
I si a algú li fa gràcia de veure qui forma l'equip i de què xerrem i com som
i participar també
i participar i aixecar la mà i potser hi haurà algun concurs per les persones que estan a la sala. Això és una cosa que hem d'acabar de rumiar, però alguna
ser,
sorpresa no dubto que hi serà, hasta en altres ens la mirem.
Sí, no? Hi ha ganes.
Sí, sí. Doncs fins aquí l'actualitat literària a la Conca.
Molt bé.
La biblioteca de Cal Contijoc.
Que bonic que són això.
Hola, Eduard, bona tarda.
Bona tarda, Eduard.
Bona tarda a tothom, com estem?
Estupendos, estupendes i estupendos.
Sí, com sempre, vaja, com sempre.
Amb ganes d'escoltar-te.
Sí.
Mira, abans de res dic que jo tampoc sóc massa xocolater, però la Mona és la Mona. No ens enganyarem.
És l'excepció de l'any, no?
Sí.
La Mona i els torrons i el no sé què.
De fet, hi ha 52 excepcions l'any, però no sóc xocolater. Molt bé.
Tracta de alegrar la vida.
Parlar... Perdona'm?
Que es tracta d'alegrar la vida, no?
Sí, diuen que el xocolata és un antidepressiu, no?
Sí.
I altres coses.
Sí. Exacte. Ja sabem qui va somrient pel carrer, ja sabem per què és. Bueno, aviam, avui us vull parlar de l'intrusisme en el món de la literatura. Com us heu quedat?
Ostres, t'agraden aquests temes a tu, eh?
Sí.
L'intrusisme, Anna Maria, apunta la paraula, que dona molt de sí.
Ho estava fent, fixa't.
Que sí, ah, sabia jo. Tens, eh? Com la secció paraules a parades després, tens temps de fer la cerca. No, doncs, l'intrusisme es dona en tots els camps. Hi ha intrusisme en la medicina, hi ha intrusisme en el periodisme, en l'enginyeria... Diríeu que hi ha intrusisme en el món de la literatura?
Suposo.
Vull dir, aviam... Creieu que hi ha gent que fora del món de la literatura que són intrusos a l'hora de posar-se a escriure?
Però l'Esteve.
Aquí ja estem parlant d'una altra cosa. Sí, aquí estem parlant dels negres. Dir, perquè al final
també.
Suposem que la Belén Esteve no ha escrit, sinó que té un negre. És a dir,
no se sap, eh? Igual mentre es feia les ungles, no se sap.
Segur.
Quan dius un negre, què vols dir? Un esclau?
De quin negre de la balena Esteban estaríem parlant?
Se'n diuen negres dels escriptors aquests anònims que escriuen un llibre i que el signa un altre que és conegut, qui és que dona la cara i qui és qui cobra.
Ana Rosa Quintana.
Per exemple, és un exemple, però, i tants altres, eh? El que passa a Ana Rosa Quintana se li va notar perquè van trobar que era un plagi i ella ni tenia sols ni idea, no sabia que el seu negre havia plagiat. O sigui, imagina't, plagi
i negre. Sí, és veritat.
Però no parlem d'això, O sigui, parlem, per exemple, d'això, de presentadors de televisió que escriuen un llibre, però suposem que el saben escriure, i fan un llibre d'algú que pot ser suposadament actualitat. Això és un intrus o no és un intrus en el món de la literatura?
Home, si l'escriu d'ell, no? Per què no?
Ara pensem, per exemple, exemples que cada any tenim un exemple molt clar. És, per exemple, cada any, el 15 d'octubre, que surt el Premi Planeta, fixeu-vos que sempre o el guanyador o el finalista és un personatge conegut de la televisió al que se li suposa que ha escrit el llibre ell mateix i s'ha endut un guardó. Això és un intrus o no és un intrus? Ja no és tan fàcil.
No.
Bueno, doncs aquest diumenge vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar a un intrus.
Ah! Oh, mare de Déu!
Sí.
A més,
un intrus confès, ho va reconèixer. No és ben bé un intrus en el món de la literatura, sinó un intrus concretament en el món de la novel·la.
Ah.
I és que és un personatge, aquest amb el que vaig estar, que prové del món del teatre i ara ha entrat en el món de la literatura, al món de la novel·la, d'acord?
Però li ha escrit el llibre un altre, vols dir, t'ho va dir?
No, l'ha escrit ell, però fins ara només feia teatre i ara, ara fa novel·la, d'acord? De fet, teatre n'ha fet molt. Estic parlant d'en Sergi Balbel. Això sona, Sergi Balbel. Home, alguna cosa en sap de teatre, en Sergi, eh? Doncs sí que n'ha escrit. De fet, ha escrit més de 20 obres de teatre, però també ha escrit guions de pel·lícules i ha escrit guions per televisió. Fins i tot va escriure un guió d'un capítol de Nissaga l'Herència. Que m'imagino jo, deu ser la seqüela de Nissaga de Poder.
Sí.
Judit, tu que en saps d'aquestes coses, és la seqüela de Nissaga de Poder, això?
Això és, bueno, fantàstic, és el millor que s'ha escrit, de segur.
M'imagino. Doncs mira, hi ha un capítol que el va escriure el Sergi Balbel.
Imagina't.
Doncs ara, ell mateix reconeix que exerceix l'intrusisme i ha escrit una novel·la. I aquest diumenge vaig estar a Sitges amb ell parlant, vaig entrevistar i vaig parlar amb en Sergi Balbel de la novel·la que ha tret. Però que tot plegat va venir del confinament per la pandèmia. Però que l'home estava tancat a casa amb una pila d'idees al cap i molt de temps. Esclar, no podia anar a dirigir teatre perquè els teatres estaven tancats. I li va donar per posar-se a escriure una novel·la. Però que la família se'n reia d'ell. Què fas tant d'estona? Escriu una novel·la i tots... Imagina't, si la família se'n riu, imagina't la resta. La novel·la es diu Morir-ne 17. No matar-ne 17, no. Morir-ne 17. Però allò del Terra Baixa, que el Manelic diu al final allò, he mort el llop, no diu he matat el llop, diu he mort el llop.
Sí. Vale?
Vosaltres que sou gent de lletres, sabeu quan es pot dir matar i quan es pot dir morir? Vull dir, es pot dir he mort el llop, això ho sabem perquè ho diu el Guimarà, però es pot dir moriré el llop? Es pot dir et vull morir, per comptes et vull matar? I en conseqüència, és correcte el títol de morir-ne 17 quan vols dir matar-ne 17?
Igual els moren d'avorriment.
La resposta, jo us la dono, perquè ara no seré cruel, us donaré la resposta i tampoc m'esperaré que l'Anna Maria ho hagués de buscar després a la secció paraules. No. Només es pot utilitzar en el cas del participi. Es pot dir he mort, però no en altres temps verbals, d'acord? O sigui, no pots dir et vull morir.
Exacte.
Però el protagonista de la novel·la és un integrista de la llengua, del català pur, i ho porta tant a l'extrem que ell diu vull morir-ne 17, d'acord? Perquè sí, perquè el protagonista, a més d'un integrista de la llengua, és un home que mata 17 persones, perquè és un assassí en sèrie.
I no els mata perquè no parlen ben català, solament per això?
De fet, els mata perquè diu que són persones sense les quals el món és millor.
Bueno,
és una mena de justicier.
Vale.
Però no és un spoiler perquè, de fet, ja el títol és Morir-ne 17 i en la primera pàgina ja explica que en matarà 17.
Val.
De fet, l'interès del llibre rau en com i per què mata aquestes 17 persones. D'acord? No ho diré més del llibre. El que sí que us dic és que me'l vaig llegir en dos dies. Vale?
Sí,
perquè s'enganxa. Eh? I de fet, parlant amb l'autor, amb el Sergi Balbel, me'n vaig quedar amb ganes de més perquè és un llibre que enganxa molt. La curiositat que em va fer el llibre, a banda d'això, és que, com us podeu imaginar, el títol és intraduïble en un altre idioma. El mateix en castellà no pots dir morir 17, perquè si en català ja és qüestionable, però en català tenim el referent de que pots morir el llop o mort el llop, en castellà no té sentit i en altres idiomes no diem.
Sí.
Doncs el llibre està ple de cosetes com aquestes, de matisos del català, d'aquells intraduïbles, saps allò que dius, allò que pots dir en català però no...
Uh-huh.
Molt. I llavors, clar, jo llegint el llibre pensava, el Valbel està colat, no té visió de mercat, ha escrit un llibre que no es pot ni traduir al castellà ni en altres idiomes.
No ho despatxarem, no, això?
Sí, doncs em vaig endur la sorpresa de que sí ha estat traduït al castellà.
Ah, carai, sí. Canviat el títol i ja està, no?
No, està currat, eh? I aquí hem de dir que la traductora, pel que em deia el Valbel, s'ho ha currat molt, però ell i jo ens en fèiem creus, perquè ell té la impressió que aquest llibre no pot tenir èxit en castellà, perquè al final dius que és un llibre que jo l'he pensat molt en català. Però, esclar, també ho va pensar que la versió en català no tindria èxit i va guanyar el Premi Sant Jordi de novel·la, uh-huh, amb aquesta novel·la, concretament, amb el qual dius, home, però potser també t'equivoques i en castellà també té èxit. Vés a saber. Veurem. La qüestió és que em vaig quedar tan acuriosit que li vaig prometre amb l'autor, amb el Sergi Valbel, que també em llegiria la versió en castellà,
sí,
i li donaria la meva opinió de què tal ha quedat en castellà. Jo com em valentono molt quan estic davant de gent important. Vinga, va, jo no pateixi, jo t'ho faré.
D'acord.
I en això estic ara. O sigui, ara m'estic llegint la versió castellana del llibre, que m'acabo llegint català.
Vas més lent,
sí, el castellà no me cuesta, no se me da tanto bien, ¿sabes?
Tanto bien,
exacte.
Com l'ha titulat, Eduard, com l'ha titulat?
L'ha titulat Matar 17, però a l'entrada, o sigui, en la primera pàgina, posa Matar 17, Morir 17. Llavors fa l'explicació del per què el morir i el matar en castellà. Bueno. Però el títol realment és quan no podia ser Morir 17, perquè no, com a tal no tenia massa sentit. ¿Vale? Però bueno, ara estic llegint-lo, tampoc em preocupa massa saber el final, perquè, com us deia, no, ja quan vaig començar la versió catalana ja sabia que em matava 17, vull dir que això tampoc no em treu. Però bueno, la qüestió és que en Sergi Valbel serà o no serà un intrus, la novel·la tindrà o no tindrà spoiler, la versió castellana tindrà o no tindrà sentit, però el que és veritat és que és un llibre que us el recomano, que a mi em va agradar i que estic segur que si el llegiu us agradarà. Així que ja teniu una recomanació, una més, que en cauran més, per Sant Jordi. Ah, això mateix.
Molt bé.
I fins aquí el meu intrusisme amb el Pàgina 107.
Molt bé, doncs per molts anys que puguis intrusiar-te.
I tant. Per cert, digues, Sergi.
No, cuidado, dic que no t'escolti el de Morir-ne 17, perquè...
Sí. O, que no decideixi fer-ne 18.
Sí. Sí. Más uno posaria.
Apeix un capítol més.
Morir-ne 17 més 1.
Més, exacte.
Bueno, no farem més brumis.
Així com amb la nostra cultura, diguem-ne, ibèrica, el 13 de la mala sort, en països com Itàlia el número de la mala sort és el 17.
Sí.
Amb la qual cosa, aquí a vegades teníem allò de 12 més 1 o tal, allà potser diuen 17 més 1 per estalviar-se la mala sort. No sé si es traduiria a l'italià aquest llibre. Li preguntaré, mira, amb el Sergi Valbel, el penseu fer l'italià? Potser en italià, morir en 17, es pot dir? No ho sé. Bueno, escolta'm, jo, el Pàgina 107, número 107, jo m'apunto presencialment allà on sigui i a més us recordo que vam vingut a fer una sessió gastronòmica, eh?
Sí, però hem parlat amb la Pilar i ho deixarem per una propera vegada que ho puguem fer a l'aire lliure. Perquè, com comentava el públic en general, això ho farem a la biblioteca, con Angla i Fontanilles. I es tracta de no embrutar massa, que no se'n recordin d'en altres. Perquè jo no et veig moltes dots culinàries i ho deixarem tot fet un escú, contijoc.
Jo faig el pan tomàquet molt bo, eh?
Sí, veus? El pan tomàquet, tens un màster en pan tomàquet.
Deixo la cuina, fet un desastre. Sí, però faig un pan tomàquet deliciós. Bueno, m'apunto a les dues. El Pàgina 107, número 107, i el Pàgina 107, versió edició gastronòmica.
Exacte, i aquest el farem més cap a l'estiu, quan faci bo, i ho farem en un lloc al carrer, quan estiguem ja rodats d'anar pels puestos.
I no haurem d'anar amb mascareta amunt i avall.
Exacte.
I tant.
Molt bé.
Exacte. Molt bé, doncs així ho tenim tot.
Molt bé, Eduard.
Doncs ens veiem, vagi bé.
Que tingueu una bona tarda.
Bona tarda, adéu.
I ara passarem al Vitri Enigma abans de fer l'efemèride.
Bueno,
per temes de logística...
Logística?
Sí, després t'explico.
D'acord.
El Vitri Enigma.
El Vitri Enigma.
El Vitri Enigma, que no me'n recordo del de la setmana passada. Era el de Sant
Jordi.
Bueno,
és que de fet és de fa dues setmanes.
Dues setmanes.
Clar.
Sí.
Anem a recordar com anava això.
Era el de Sant Jordi.
Que deia, el país de Sant Jordi, la ciutat on tot continua succeint. I tenia sis lletres.
Sí.
Que algú d'aquí s'atreveix?
Encara?
Sí.
Perquè és l'antiga Turquia, no? Va néixer la Capadòcia, no? Crec que sí.
Sí, es menciona això a la llegenda, sí.
Doncs, bueno... Per referències, perquè no...
Doncs diu l'Antoni, m'ha deixat aquí ja el guió, diu, clar que sí, encara és la capital de Turquia. del país on, segons la tradició, va néixer el cavaller Sant Jordi, soldat romà que va convertir-se al cristianisme i que representa una de les festes més boniques i més viscudes de Catalunya, com també de molts països mediterranis. I si mirem la paraula amb la seva fonètica, la pronunciació oriental del català fa que també signifiqui l'adverbi que denota en tal moment, no? Quan una cosa continua tenint lloc. Mm-hmm. Encara plou, a les 3 encara seran aquí.
Sí. Encara tenim
encara.
Temps.
Sí, sí. Hem todavia. Doncs sí, sí, i tenim participació, tenim nova participació. Hi ha la Maria Serra del Museu que l'altre dia m'ho va dir, va arribar la resposta, dic sí, jo l'he encertat, i li va dir sí.
Molt bé, molt bé.
Sí, sí. I bueno, i si voleu ja...
Volem el d'aquesta setmana, però ja.
Doncs vinga.
Boli en mà,
ja
vinga.
Teniu llapis, paper.
Sí. Preparats.
La paraula d'aquesta setmana fa així. La taula més estàtica i més ben preparada. De 6 lletres. La taula més estàtica i més ben preparada. 6 lletres. No sé si ja teniu alguna idea per aquí. Jo és que ho estic veient, ja no puc jugar. Ja, i els que vulguin participar, ja ho saben, a literariescarrits@gmail.com rebem les respostes, que és el mail que ens mirem ara quan estem aquí a la ràdio, així que no dubteu a enviar, perquè ens agrada les respostes.
Ens agrada, i a més, direm el guanyador davant de públic.
Hombre,
té més mèrit, eh?
Està bé.
Té més mèrit, i ens esforçarem a dir-vos la classificació. Qui va primer?
Doncs sí.
A veure si hem guanyat l'Agustí i l'Anna.
Estan havent molts canvis, perquè l'Agustí i l'Anna no estan participant.
Estan deixant.
Cachins d'ena. A veure si
us guanyaran. Quan els hi diguem, ei, teniu un aquí bufant aquí a l'esquena, ja veuràs com participaran llavors.
Sí. S'hi posaran en sèrio.
Doncs sí, sí. A veure, va, continuem.
Som-hi.
Ara tocava...
L'efemèride de la setmana.
Uau. Bueno, l'efemèride de la setmana... Tal dia com avui van néixer 3 persones destacades per a la Conca, o almenys el suficient perquè apareguin anomenades en el Diccionari Bibliogràfic Històric de Montblanc, del 1155 al 1920, escrit per Josep Maria Grau Pujol i Francesc Badia Batalla, que de vegades me'ls deixo d'anomenar, d'on trec la font d'informació. I aquestes 3 persones destacades que van néixer, una és Joan Vinyes i Gai, que, com us deia, va néixer tal dia com avui de 1924. Si us dic que era pastisser, estic segura que us ve la imatge al cap de la nissaga pastissera a la que pertany. Va morir a Montblanc el 28 de gener de 2004, als 80 anys, vivint rodejat de xocolata. No es pot demanar més. També va néixer la Francesca Pedrol i Magrinyà, que fou Carmelita Badruna. I el darrer que va néixer, tal dia com avui, un dia 6 d'abril de 1883, fou en Llorenç, Masserra i Domingo. Qui era aquest home? Esteu preguntant-vos tots. Doncs era músic i compositor. Tocava l'orquestra Masseres i altres agrupacions musicals locals. Fou un dels primers saxofonistes musicals que hi hagué a Montblanc i va morir a la vila el 23 de març de 1951, a l'edat de 68 anys. Queda palès que la xocolata allarga més la vida que bufar el saxo. També us ho he de dir, eh?
Molta xocolata avui.
Sí, és la mona, aviat.
Fa falta.
L'orquestra Maseres em fa gràcia perquè en tinc referència familiar. Bueno,
sí?
Una cosina meva es va casar amb algun Marcint Maseres.
Van llogar perquè tu creus.
No, es va casar amb algun Marcint Maseres i el pare d'algun Marcint era de l'orquestra.
Ah, molt bé.
I a casa seva hi havia un piano, recordo.
Molt bé.
Va fer gràcia. Bueno.
Doncs segur que ara friseu per saber qui ens va deixar tal dia com avui o proper a la data. Sí? No? Bueno, us ho explico igual, eh? Era una dona i un home. Tal dia com avui, de 1970, va morir Magdalena Vinyes i Rosselló, que d'ella us puc dir que, igual que la Francesca Pedrol i Magrinyà, era Carmelita Badruna. Les dones només són conegudes perquè eren monges, coses de la vida. I el 5 d'abril de 1916 va morir un mestre poeta, en Paulí Bayer i Coll. Va exercir de professor a Montblanc des del 1887 fins al 1914, deixant un gran record entre els seus alumnes. És l'autor de la lletra Déu vos guard, himne a la Mare de Déu de la Serra, que, amb música de Francesc Gelambí, va ser estrenat l'any 1906, amb motiu de les festes de la coronació de la imatge. Fou autor també de la lletra himne dedicat a la congregació del nom de Maria, establert a l'església de l'Hospital de Santa Magdalena, el 1911, i de moltes poesies, entre les quals són poesies religioses a la Verge de la Serra i a la Germana de la Caritat. I no voldria finalitzar l'efemèride de la setmana sense parlar-vos que un 7 d'abril de 1978, 7 d'abril de 1978, tal dia com demà, l'Ajuntament de Montblanc va nomenar en Josep Maria Poblet i Guarro, així com en Josep Porter i Rovira, fills predilectes de la vila. Si voleu us faig 5 cèntims de qui eren aquests senyors, o si ho preferiu, és que són una mica llargues les biografies, perquè aquests tios, per arribar a ser nomenats fills predilectes...
Bueno, pot ser un resum, però...
Una mica per damunt, saber per què van ser fills predilectes.
Bueno. Vosaltres ho heu volgut.
El público lo quiere.
Sí, segur que ja ho saben, però...
Sí, perquè em penso que alguna vegada ja he parlat d'en Josep Maria Poblet i Guarro, que va ser escriptor i polític. Nasqué a la vila el 5 de novembre de 1897, fill de Joan Poblet i Civit, confiter, important els confits, i Concepció Guarro i Ribé, cursà estudis a Montblanc i tingué una formació autodidacta. De jove sentí la vocació d'escriptor i d'autor teatral, fervent catalanista, militar en les organitzacions locals d'aquest signe i després s'afilià a Esquerra Republicana. S'exilià l'any 1939 i visqué a França, Cuba, Mèxic i els Estats Units, sense que mai abandonés la seva producció literària. L'any 1954, de nou a Catalunya, continua les seves publicacions. Recobrada l'autonomia de Catalunya, fou, com a diputat de més edat, president del Parlament de Catalunya. No oblidà mai la seva vila natal, que feu sovint tema de les seves obres literàries i històriques. Entre les obres de tema montblanquí podem assenyalar Mirador Montblanquí, obra premiada en els Jocs Florals de les Festes de la Serra, 100 anys de costums montblanquins, La meva terra i aquell Montblanc, així com moltes poesies com 34 són les torres, també premiada en els Jocs Florals de 1956 i un tríptic de l'ermita de Sant Joan. Altres poesies seves de diversa temàtica mereixen guardons en certàmens i Jocs Florals com Tres cançons d'enyorança, Mariner, Pont Mariner i Somiant. Fou autor de reeixides obres teatrals com Ideals que s'imposen, Sorpreses de l'amor, El que no pot recobrar-se, premiada als Jocs Florals de l'Havana, Paral·lel 1934, Començar de nou, Tornaran els dies clars, guardonada amb el Premi Festa 1953, L'altre amor i Crim en el teatre. Escriví interessants biografies, entre elles les de Santiago Rossinyol, Enric Borràs, Josep Robrenyo, Joan Capri, Frederic Soler Pitarra i Joan Prim, i llibres d'assaig com De l'art i de la bohèmia, Un còmic de Barcelona, i fou autor també de molts llibres de viatges, entre els quals podem assenyalar Records vells i històries noves de Barcelona a l'Havana, passant per Darnius, Pobles d'Amèrica, Tres mesos i un dia a Nova York, El meu París, Estats Units i algunes novel·les retorn, i llibres de memòries com Memòries d'un rodamont. Morí a Barcelona el 20 de novembre de 1980 i fou enterrat a Montblanc, llegat la seva biblioteca personal al Museu Arxiu de Montblanc i, com us deia, el 7 d'abril del 1978 és nomenat fill predilecte de la vila i se li dedicà un carrer. O sigui que si passeu per aquell carrer sabreu qui era aquest personatge. I us explico una mica l'altre. En Josep Porter i Rovira fou un bibliògraf i bibliòfil, llibreter, nat a Montblanc el 16 de febrer del 1901, fill de Miquel Porter Sanahuja i de Rosa Rovira. De petit revelà grans dots personals, inquietud per aprendre, memòria extraordinària, facilitat per la música i la representació. l'any 1911, amb només 2 anys d'estudis primaris molt ben aprofitats, el seu pare el porta a Barcelona. Afeccionat a les llengües, la història i els autors clàssics, no deixa mai els estudis. Als anys 30 comença el batxillerat amb la intenció d'entrar a la universitat, però la Guerra Civil ho estronca i no pogué reprendre els estudis fins que es donaren facilitats per a l'ingrés a la Universitat de Persones Majors de 25 anys. L'extraordinari interès pels llibres i la cultura en general el portaren a la professió de llibreter. La primera llibreria l'obrí quan tenia 19 anys, al carrer Valladolid, a Sants, per passar aviat al carrer Montesión, al pis principal de l'edifici dels Quatre Gats, al carrer de Canuda, als baixos de l'antiga Sala Mozart, i més tard al carrer dels Arcs. Anys després, creà la secció de llibres vells del complex llibreter, els Set Savis, i finalment es traslladà a la llibreria al Portal de l'Àngel, a l'antic Palau dels Marquesos de Barberà, on quedà establerta fins l'any 1983 aproximadament. En aquesta llibreria, organitzada més com un centre d'investigació que com una simple llibreria, esdevingué un verdader col·laborador d'estudiosos que li confiaren la recerca bibliogràfica dels seus estudis. En aquest àmbit, en Josep Porter creà l'Institut Porter de Bibliografia Hispànica, dedicat a la investigació bibliogràfica, confecció de bibliografies i especialment la bibliografia espanyola fins al segle XVIII, amb una gran biblioteca de suport. L'òrgan d'aquest institut havia de ser una revista, Papirus, de la qual només en van sortir 2 números a causa de la Guerra Civil. Publicà una sèrie de catàlegs fets amb rigor descriptiu, com el Bibliòfil Català, de 15 números, i el Bibliòfilo Espanyol e Hispanoamericano, de 16 números, els quals seguiren molts altres amb títols diversos, fins a 2000, ja està dit. I en format diferent, publicà Desiderata, servei de recerca d'exemplars desitjats per clients del país i de l'estranger. Cal remarcar els seus estudis i investigacions sobre les cartes de Cristòfol Colom, i que no sigui això que Cristòfol Colom és de Montblanc, però ja... que... relatant el descobriment d'Amèrica. Publicà molts altres treballs i pronunciar nombroses conferències sobre temes de bibliografia aplegats a la seva obra, els llibres. Com a editor, publicà, entre molts altres, sempre en edicions de bibliòfil, obres curosament seleccionades, com les de les 2 donzelles de Cervantes, La batalla entre els llibres antics i modern, de Switch, i Viatge per Catalunya, de Siburn. Fou llibreter de la Library of Congress de Washington, i per les seves mans passaren gran part de les obres que van integrar nombroses biblioteques catalanes, espanyoles, públiques i privades. Fou dipositari i distribuïdor de les obres d'Apel·les Mestres de l'Arqueologia la Sagrada Catalana, de mossèn Cudiol, de la Biblioteca d'Exercicis de Casanovas, de les publicacions del Castell de Peralada i de les del Hispanic Society of America. Col·laborà en nombroses institucions relacionades amb el món dels llibres, com l'Institut Català de les Arts del Llibre, Escola de Llibreria de Barcelona, de la qual fou director des de la seva fundació fins a la data de la seva extinció. Inspirà la creació de l'Associació Bibliòfils de Barcelona, de les edicions de la qual en tingué cura. En el món de la cultura en general fou membre del Centre d'Estudis Colombins i de la Junta de moltes entitats, com la Comissió de Cultura de la Cambra de Comerç i Navegació de Barcelona i l'Institut d'Estudis Nord-Americans, del qual en fou cofundador. L'altra de les grans inclinacions de Josep Porter fou la música. Des de petit hi dedicà una especial atenció, de manera que va aprendre primer solfeig i cantar que llegir i escriure. Fou membre actiu de l'Escolania de Santa Maria de Montblanc, de l'Orfeó de Sants, de l'Orfeó Renaixement, Orfeó de Montblanc, jo no sé d'on treia el temps, Orfeó de Montblanc, Orfeó Català, membre de la Junta del Conservatori Filarmònic i Dramàtic del Liceu, junt amb José Antonio de Donosti, un basc exiliat a Barcelona, fundà The Lion Chorus. Col·laborà amb el Club Júnior en les seves representacions d'òpera en el paper de tenor solista en diverses òperes. Amic del mestre Millet, de Pau Casals i d'Eduard Toldrà, fou un dels promotors de la creació de l'Orquestra Municipal de Barcelona, embrió de l'actual Orquestra Nacional de Catalunya. Mantingué fins al final de la seva vida l'afecte per la seva vida natal. És autor de diversos treballs històrics sobre Montblanc i fou un dels fundadors i vicepresident del Museu Arxiu de Montblanc i Comarca, el qual donà un lot important de llibres i documents, entre els quals figuren un capbreu del segle XVII i una carta de la reina Maria de Luna. Oferí una sèrie de conferències sobre revisió de 8 segles d'història montblanquina al Museu Arxiu. Cofundador, president i ànima dels Amics de Montblanc a Barcelona, l'Ajuntament de Montblanc, com us deia, un 7 d'abril de 1978, nomenà a Josep Porter fill predilecte de la vila i li dedicà un dels carrers de l'Eixample, un carrer gran perquè amb tanta cosa, ja m'explicareu. L'any 1991 donà a la vila l'edifici de la seva propietat, que en què hi havia el Banc de Valls i que actualment està instal·lada a l'Escola Municipal de Música. En gratitud, l'Ajuntament de la Vila li oferí un homenatge amb una placa. També fou homenatjat per l'Associació dels Amics de Montblanc. Josep Porter fou guardonat amb més de 50 condecoracions, diplomes i medalles, entre elles la Creu de Sant Jordi el 1983. I morí a Barcelona el 1999, i fou enterrat a Altafulla. I fins aquí l'efemèride...
Això de memòria, no?
No, això llegint-ho. Això llegint-ho i ara bevent.
Bueno, de fet, l'Escola de Música porta el seu nom.
Sí?
Perquè a part de, cedir a l'edifici, de ser un melòman, podríem dir, no?
Un filàntrop, sí, també, no?
Sí,
perquè
i tant.
Un edifici...
Doncs sí, amb quantes vides dius que va fer tot això?
És que ara anava a dir... Ara anava a dir, hi ha gent que aprofita
una molt... Una ben aprofitada.
Molt ben aprofitada.
Em sembla que no ens donaran aquest títol, nosaltres.
No serem mai fills predilectes d'un lloc.
I que abans va saber música, sí. Escriure música i...
Sí, bueno, deia que era un xiquet amb altes capacitats.
I tan altes.
Als 19 anys ja havia fet una mà de coses.
Sí, amb 19 anys, sí, sí.
Montblanquins il·lustres, tu.
Sí. Montblanquins il·lustres, i ves que per gràcia i obra d'ell no sigui Cristòfor Colom de Montblanc. Jo encara hi dono toms.
A veure si ara d'aquí poc trobarem l'estàtua allà enmig de Sant Francesc.
Exacte, jo crec que hi fa falta. És allà.
Vinga, va, continuem, que tenim aquí...
Som-hi.
Tenim a l'espera.
Molt bé.
L'entrevista.
Ai, bona tarda. Avui tenim la Maria Rosa Canela. Maria
Hola.
Rosa, que ens escoltes?
Sí, sí, em
sí?
Sentiu bé?
Sí.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Has vist l'humunt que he xerrat?
Sí, anava sentint, eh? Sí, sí.
Ara espero bé, que m'alleugin una mica els meus companys i m'acompanyin en l'entrevista per fer-ho una mica més amè. En parlàvem dels padrins perquè, bueno, estem acostumats als padrins de bateig, però hi ha alguna altra opció, oi, Maria Rosa?
Sí, a més parlar de padrins ara, sí. Que arribem a Setmana Santa,
sí.
Si escau molt, perquè és un moment en què hi ha com aquesta renovació de vots, no? Amb
clar.
El Diumenge Ram, amb el Palmes i Palmons, després amb la Mona, vull dir que és un moment per parlar-ne i molt encertat. I clar, el tema dels padrins, els que coneixem i amb una tradició llarga, són els padrins del bateig catòlic.
Mm-hmm.
La majoria que hem estat batejats tenim un padrí i una padrina per cada
sí.
una de banda paterna, materna.
Uh-huh.
I, a més, clar, el que cada cop es bateja menys per l'Església, com
uh-huh.
es casa menys gent per l'Església,
sí.
hi ha menys funerals per l'Església.
També.
El fet que hi hagi menys bateig aquí genera que hi ha famílies que no volen fer aquesta opció de bateig catòlic, però volen padrins.
Uh-huh.
I el fet de voler padrins, aquí es mouen que... pot ser un àpat, dir-ho als amics, és potser una opció cada cop més...
És com la presentació, no?, d'aquest nounat. I és un
clar.
Motiu d'alegria, no fer res també és allò, no?
Això és ben veritat, perquè la importància dels rituals i fer com si res, quan neix
sí.
una personeta o quan se'n va una persona, diu molt de la nostra societat.
Sí, no?
I crec que aquí tenim una mancança i un tema... a reflexionar i veure per què el naixement és tan poc celebrat en tant en quant no fas un bateig catòlic. I sí, hi ha un antropòleg, el Manel Delgado, que el coneix tothom, que és aquest que calen fórmules que subranyin aquests moments importants.
Mm-hmm.
Perquè al final els records ens ens alimenten també, i tots podem recordar el casament de no sé qui, el bateig. Són moments de trobada i trobada també que la comunitat es reforça, un bateig a un poble, que som de poble, que aquí en som uns quants.
Tots.
Tots. Clar, és una qüestió que ja no és només la família, en participa tothom. Abans el tirar bateig, tirar confits. Sí. És que aquesta alegria va més enllà i es comparteix. I això et fa sentir part d'aquest poble. Crec que hi ha elements que els hauríem de prendre en consideració. Sí. I ara mateix, tornant als padrins, clar, la figura del padrí és important. Ho és ja no només per la tradició, com també ha estat amb el tema dels tres noms. Això també lliga amb els padrins quan ens batejaven, i això s'està perdent. L'Església Catòlica era més una tradició.
Sí, això volia dir jo, no? Com que realment en moltíssimes cultures hi ha rituals d'iniciació, no? Hi ha rituals de celebració de la vida, hi ha maneres, no?, d'acomiadar els que marxen.
Exacte.
No? Però jo penso que és aquest vincle amb la religió que és el que està afectant, diguéssim, no? Com que van agafar com una mica el monopoli d'aquesta celebració.
Exacte. I ara sembla que tot el que fem siguin males còpies.
Sí.
O siguin, o
quan és molt probable que ells ho haguessin segrestat.
Sí.
Que ja era una cosa que es feia.
Clar, és com els temples, no? Que on hi ha un santuari, antigament hi podia haver un culte molt més antic, i anaven absorbint amb els rituals també. Però hem arribat en ple segle XXI i crec que tenim unes mancances importants de celebrar, de fer rituals de pas. Això que deia, les cultures, i mires amb moltíssimes, són moments a remarcar perquè canvia. Quan un nen neix de nou, entra en una societat, feu el bateig civil, que se'n fa molta burla, es critica, i fins i tot d'una manera que sorprèn, però no ve ser res més, seria un acte de benvinguda,
exacte,
aquesta assimilació al grup, d'una autoritat que ens representa a tots, dir-li benvingut, un diploma, un obsequi.
Sí.
I Montblanc la teniu prevista des del 2006, la cerimònia.
Sí.
Aquí se'n va dir, acte de benvinguda a la comunitat dels infants.
I això ho fa el jutge?
L'Ajuntament, al cas de Montblanc.
L'alcalde, doncs?
L'alcalde, o per delegació, un regidor.
Mm-hmm.
Però no n'ha... Ho van preveure, que això hi va haver un moment que se'n va parlar més, es va preveure, si no se n'ha fet darrerament, que crec que no han tingut cap sol·licitud. Aquí es preveia d'anar fent, perquè hi ha ajuntaments i algun jutjat de pau, mínim, jo tinc coneixement de dos, que fan o cerimònies individuals, quan una família, un nen demana, i altres que ho fan, per exemple, al començament de l'any, tots els nascuts a l'any.
De fet, hi ha un directori que és per jutges de pau, és que jo per raó de feina ho toco, saps? I hi ha un llibre de cerimònies que això hi apareix, i apareixen els naixements, i apareixen... els casaments i també els comiats, i hi ha un model allà de cerimònia, i fins i tot va junt amb unes poesies que pots escollir per fer-ho, i sembla que el jutge o l'alcalde, perquè en els matrimonis civils, que és potser la part que estem més acostumats, ho utilitzen. I
Sí, va ser una molt bona aportació, aquest llibre. El va editar, crec, que l'Associació Catalana de Municipis, va fer arribar a tots els ajuntaments, jutjats, i era una manera de facilitar.
Sí.
Però tot i així, no ha acabat, eh?
No
ha acabat, perquè hi ha algun ajuntament puntualment que celebren noces d'or civils, altres, la majoria d'edat, com un ritus de pas, també, algun ajuntament... Ho lliga amb les antigues festes de Quintos.
Les Covelles. Molt bé.
Però algun ajuntament és més com recordar els joves que han arribat als 18, que això els implica coses, que ja no tenen unes opcions que no tenien abans. I ho fa... I clar, també s'havia arribat a plantejar si l'administració, en algun cas de canvi de gènere, també havia de tenir un paper actiu fent una cerimònia o... donar la possibilitat de subratllar aquests moments en què passa una cosa a nivell sí. Important.
Sí, sí, entenc.
Clar, que al final és això, no? És donar la benvinguda, no? O rebre, no? Amb els braços oberts un nou membre de la comunitat.
Sí, sí, sí. I trobo que està bé que els padrins estiguin inscrits en algun lloc, no? Que se sàpigui qui són, no?
Sí, perquè en tema padrins, si passa el primer bateig civil que es té constància va ser Reus, com el primer casament civil, 1870, que no és un invent nostre, ni d'ara, sí, ni recent. I anar als padrins... sortien, era com aquesta inscripció al registre, i els padrins assumien a la cerimònia el compromís de tenir cura,
clar,
de l'infant amb tema, i educar-lo amb valors. La versió catòlica és amb la part més espiritual, però es comprometien a tenir cura d'aquest infant i a ser substituts dels pares en cas de que aquests faltessin. I això és bastant equivalent. El nivell de compromís, jo crec que d'un padrí, és ser una, és un parentiu simbòlic que va més enllà. És una persona important que hi pots tenir un vincle fort.
Mm-hmm.
I els padrins, són, siguin de la família o de fora, sempre són els padrins. Té una connotació maca. No sé, quan, no sé si algú de vosaltres sou padrins i teniu fillols, però quan t'ho demanen...
És molt xulo.
Jo, per exemple, sóc padrina de la filla d'una amiga i, clar, el dia que t'ho demanen és molt emocionant, sí, és bonic. És bonic.
Amb aquesta frase, no? M'agradaria que fossis la padrina de la meva filla. Hi ha molt aquí, eh?
Sí,
hi ha molt,
sí, sí.
Hi ha molt aquí.
Hi ha molt.
Sí,
sí. T'estan dient... Sí, sí. T'ho diuen tot sense dir... Sí, amb dues paraules.
Sí, sí.
I llavors també a la Conca tenim un cas interessant, que hi ha ajuntaments que fan de padrins. És per exemple, a Santa Coloma de Queralt, l'Ajuntament, és, a banda dels que pugui tenir aquestes nenes, l'Ajuntament els hi fa de padrí en tant en quant a les nenes que es diuen Coloma o Queralt, i els hi regala cada any una mona. Això ho fan altres ajuntaments, en situacions, i els hi fan fins... crec que encara ho fan, el 2018 ho feien, amb la pandèmia, com que tot se'ns ha capgirat, ja no ho sé, però algun altre poble també, els ajuntaments, tenen aquestes iniciatives, en aquest cas per potenciar noms vinculats a la població, són de tant simpàtics,
mm-hmm,
i que ens diuen coses.
Sí, a mi em sona de Barcelona també, que bueno, no deu ser un apadrinament, no? Però les laies també els hi té molt carinyo, Barcelona. Laies, sí, Eulàlies.
Ah,
sí, sí.
Vale.
Sí, o banys amb les candeles, on hi fan recepció, Torrents, a Vimbodí, crec que també, quan fan,
sí,
els quinquenals, deuen fer alguna mena de trobada. De...
Mm-hmm.
Sí, és curiós, és curiós. Vull dir que, i a més, com que són noms que cada cop es posen menys,
sí,
hi ha un esforç per fer-los.
Sí.
Bueno, els de Santa Coloma trobo que són bonics, Coloma i Queralt.
Sí.
Bueno, no,
sí,
no sé, a mi m'ho semblen.
Però no n'hi ha gaires. Queralt, sí, potser més que Coloma? Queralt,
no sé.
Em sona més a cognom, Queralt.
Sí.
No pas a nom.
Sí, però també n'hi ha, eh?
Un home i de,
sí,
poeta, buena,
sí,
buena.
Sí, sí.
Però en aquest cas, Rosa, Maria, l'Ajuntament, sí, fa de padrí, però només els hi fan la mona. No, o sigui,
sí, és molt simbòlic.
És simbòlic, és no? Sí.
Sí, sí,
sí.
Vull dir que no hi ha cap altre compromís que fer-los arribar a la mona amb la
corresponent. Fins a certa edat, no? Perquè no es deuen allargar.
Sí, diria fins als... Ho tenen fixat, això. Mm. Ho acaben tenint, no sé, si fins als 12, no? O...
Mm.
Perquè també el tema és, quan ets padrí, fins quan?
Fins quan, sí,
la,
sí.
La mona, no? N'hi ha que...
Fins que no es casi. Clar,
fins que no es casi.
Aquesta
és... Clar que... I tenen mona, i la gent viu, i viu, no? En general, viu...
Pel món,
els avis.
El Sergi sempre va allí a buscar el bitllet.
Sí, i el palmó, sembla que l'he d'anar a buscar.
Clar, clar, no. Però a més, és també, ara menys, però abans era, primer ho havien de ser els pares dels, mm-hmm, pares, els avis. Llavors,
sí, sí,
clar, hi havia com una norma no escrita i que podia variar segons les zones, però sí que es anava repetint, eh? Sabies que si quedava viu el pare de la mare, havia cens, hi havia l'àvia... És una qüestió important. I a Llatinoamèrica, per exemple, és molt potent també el tema dels padrins, que també està pendent al casament, si hi ha una ordenació d'un religiós també tenen padrins. El tema, no sé, alguna... Quan han posat campanes, les campanes és curiós perquè també les bategen i rep el nom de bateig.
És veritat.
Que a vegades dius... a l'església molesta que en diguin bateig civil, però un bateig de campana.
Vaixells, també, no?
De vaixells, clar. I campanes sobta perquè poden arribar a estar inscrites al llibre de batejos. Amb els,
la campana.
Sí, n'hi ha, és molt puntual, però n'hi ha, I posant els noms de la campana, els padrins de la campana, això anys enrere ara, sí. Ara suposo, però era una manera de dir que la campana era molt més que un objecte, com si també tingués ànima, com si tingués sí. Alguna més que no té la resta de... Sí. Bueno, aquestes curiositats.
Sí, bueno, de fet, ja, almenys en aquesta zona, jo conec molta gent que li diu padrí o padrina als avis quan realment no són els seus padrins de bateig, no?
Sí.
Això també passa.
Sí,
és veritat. Jo crec que ha anat quedant, sí, com altres, és més iaia, padrí, sí, vinculant més a... Sí, vas veient, en zones com va canviant també la manera de dir, però sí, nosaltres aquí, padrí, padrina, va més enllà de ser els debatets, no?
Mm-hmm. Bueno, i també és bonic lo de tirar caramelles, que jo me'n recordo quan érem petits, que avui tiraran caramelles, i tots anàvem allí amb una bossa a plegar-les.
I, com anaven els colzes allà,
Home, grans i petits, a cabra encara es fa,
És una pena que això s'hagi perdut.
Jo pel meu fill ho vaig fer, encara.
Sí?
Sí.
A Montblanc, no?
Sí, a Montblanc, a Montblanc.
Jo no ho he fet.
Ah, molt bé.
Sí, nosaltres ho han fet els meus germans i jo ho han fet, les caramelles. amb els nostres fills, sí.
Clar. Perquè, a més, és un moment que el recorda sempre.
Però vas batejar molt... per l'església.
Sí.
Ah, clar.
A cabra, l'últim que vam fer va ser el de la meva neboda i vam fer una cerimònia civil. I vam fer amb la jutgessa Pau, amb els padrins, que a més hi havia dos padrins per banda, que això també... Sí, i el catòlic també s'ha arribat a fer. I llavors, quan vam acabar, vam decidir... Va ser, els pobles això, te miren, te jutgen, te qüestionen, però vam ser una mica valents i vam acabar tirant confins... Va ser bonic, però va ser l'últim. Ara ja no n'hi ha ni d'aquests ni dels altres. Clar, això ja fa 3 anys llargs. Però...
Hi han nascut altres nens a cabra i no ho ha fet ningú altre.
Sí, ningú.
Ningú.
Ningú. Costa molt, Jo entenc que és quan són rituals nous
sí.
I que t'inspiris amb el... costa, perquè...
Jo crec que no ho hem interioritzat, que ens sembla que batejar té a veure amb l'església.
Sí, jo també ho penso.
No té a veure amb la benvinguda.
De fet, a mi quan me diuen lo de padrins, ja ho assimilo com cap a algo religiós, com cap a una cerimònia religiosa. Jo fins i tot desconeixia això de que es pot batejar cívicament, vull dir, sense una cerimònia religiosa. Ho acabo de descobrir avui mateix. Vull dir que crec que encara ho assimilem molt i ho lliguem molt a la religió.
Doncs ja està bé que en fem difusió també, no? Perquè potser hi ha gent que aquesta opció li interessaria però no ho sabia que hi era,
sí,
no?
Sí.
No ho sabien.
Perquè déu-n'hi-do quin baby boom que està ben, ja està.
Sí.
La pandèmia.
Sí, tenim generacions assegurades, sí.
Clar, aquí jo crec que també hem de sortir iniciatives. Vull dir que la gent ha de crear, hem de crear aquests rituals.
Sí, jo crec que també.
Els inicis, sí. Vaig fer... Clar, tot el que us estic comentant, hi ha una recerca, vaig fer un petit treball sobre aquest tema, i a Catalunya, dels 947 municipis, n'hi havia, estic parlant del 2017, n'hi havia 71 municipis que feien cerimònies individual o de grup. I llavors, quasi més d'un centenar feien obsequis als que naixien, que això és bastant cada cop més habitual. El xec nadó, un diploma... a cada lloc anaven fent. I aquí a Conca, Vimbodí. Ara, a Vimbodí tinc dubtes, perquè ho feien a través del Museu del Vidre amb l'Ajuntament. Per Sant Antoni, a la Festa Major Petita, feien una cerimònia per donar benvinguda i els hi regalaven un canti. Oh. I a Santa Coloma de Queralt, el jutge Pau havia fet cerimònies de benvinguda, bateig civil, junt amb casaments dels pares. Havia fet com un combinat. Vull dir que aquí la Conca és de llocs en què hi ha situacions diverses.
Bueno, jo crec que és el que dèiem, que és un desconeixement que hi ha, que la gent no ho sap,
I queda molt, tothom molt al seu aire també, escolta'm, està sí, complicat. Sí. És que jo crec, volia afegir també, quan he parlat abans de que hi ha diferents cultures i tal, que també hi ha cultures que al ser comunitats més petites, podríem dir, no és més fàcil, perquè la comunitat, podríem dir, està més unida. Al final nosaltres, tot i que estem en un poble, una comarca petita, formem d'una comunitat que realment és molt gran, no?, en aquest món globalitzat, sí. I costa molt sí, més sí. Assumir, no?, aquesta rebuda que arriba més gent, no?, constantment a la nostra comunitat.
Exacte. Sí, sí.
I vols dir que ens tanquem, Sergi? Que cada grup està...
Bueno, jo...
Ens difuminem.
Sí, és això, com que cada vegada més, cadascú va a la seva bola, té les seves pròpies referències que ha trobat allà on sigui, no?, amb tota aquesta informació que ens envolta.
També crec que la nostra cultura és com a molt influenciada a partir, per exemple, de la cultura americana, dels Estats Units, no americana, sinó la dels Estats Units, perquè, per exemple, jo sóc de Colòmbia i, per exemple, allí celebren a les noies quan fan 15 anys...
Ui, això és un fire, això, també.
Los 15. No? Que és com el moment del pas de nena a dona. Però, per exemple, això només hi està amb noies. I jo ara així pensant, dic, i per què no es fa també amb nois?
Aquí la versió seria els quintos. Abans d'anar a la mili tenien les seves festes i el seu. Era l'equivalent. Era
sí, però aquí seria una per la banda masculina, podríem dir, no? Si de fet aquest any els quintos s'ha liat, que els de la Solera foten canya,
Sí.
Bueno, i ben fet que fan, perquè trobo que hi ha un moment a la vida que les coses han d'evolucionar. No s'ha de veure com una cosa negativa, però s'ha de deixar que hi participi.
Adaptar-nos als nous temps.
No trobo que aquesta discriminació per raó de sexe hagi de ser.
Jo penso que hem d'assumir.
Sinó que tots ho poden fer.
Jo crec
que
es pot...
Es pot
seguir amb les tradicions, però sí, adaptant-se als nous temps, clar, i a les noves necessitats d'aquest.
Hem d'assumir que estem en plena transició, o sigui, el món de fa 20 anys i el món d'aquí a 20 anys seran molt diferents.
Molt diferents.
I segur que deu de costar molt acceptar-ho. La gent que està acostumada a veure una tradició tan arrelada, costa veure un canvi tan fort, però crec que si no ho fem, mai ens acostumarem del tot a adaptar-nos, no?, a les noves necessitats. Mhm.
I hem de ser valents amb aquests temes, i no és allò perquè s'ha fet tota la vida, ho hem de fer igual.
La personalitat, no?
Sí.
No, i a més és que una dona, al llarg de la seva vida, potser tindrà un o dos fills. N'hi ha poques de gent que s'arrisqui, bueno, que tingui més fills. Per tant, aquest acte de benvinguda, jo el trobo molt necessari.
Sí, perquè a més és el que us deia, i la necessitat de crear aquest record que t'acompanyi tota la vida. Aquest moment, crees els qui s'ha casat, qui ha fet festes, vull dir, fins i tot la dels 18, són moments en què ens acompanyen, ens fan companyia d'una manera maca, vull dir, perquè és un... Compartir l'alegria, deixem-nos, és el millor que podem fer, i tenir un fill. I pot haver algun més maco per celebrar.
Però el mateix acte ja és un ritual en si, també, això, no? I, tot i
sí, que, i el sí, que fan les famílies en general, allò quan parles amb... És un àpat, al final aquesta també és una part del bateig de tota la vida, no? Sí. Fas un dinar, convides...
És una excusa per trobar gent que potser fa temps que no veus.
Però deixes davant de la comunitat, i això és un perill. Jo crec...
Clar, entenc.
Ho acabes fent molt, molt tancat. Uh-huh. I és fins a, clar, amb el bateig, si ve el que dèiem. I aquí, i això ha passat també en casaments, qui diu, i per què no poden sonar les campanes?
Sí,
i,
sí.
Clar, són aquests elements, les campanes són de l'església, però també tenen... Clar, és que estem tocant...
És un llenguatge. Tocaven també si hi havia un incendi.
És un llenguatge, clar. Sí. De
com festa, celebrar la felicitat d'uns, pues celebrar-ho tot el poble en si, no? Sí, és com compartir-ho.
Exacte. I ara, a cabra, una senyora va fer 100 anys i pensava, avui les campanes haurien de tocar.
Perquè és un mot... Per la setmana vinent.
Doncs mira, benvingut.
Ja parlarem.
Que ho sentim des de cabra,
Gravarem.
No, però sí que és important, no hi pensem prou amb aquests temes. Jo crec que també quan tens un fill, vivim en un moment, diguem el que deia, estan atabalats, anem a la nostra, tant el dia a dia ens supera que tampoc tenim. Vull dir, abans ens els feien els rituals, tu no havies de pensar a criar, lligar, com ho fa i no sé què. Clar, és aquest tema de... El fet d'involucrar-te, d'haver de decidir...
Sí.
Si no tens algú també que li agradin aquests temes, costa clar. Molt.
A més, estem parlant de sortir de la norma, perquè clar, si vas a l'església sí que ho tens tot solventat.
Exacte, exacte.
Estem parlant de... Surs de la norma, per tant, ho has de promoure tot tu.
Bueno, igual que el casament civil, no?
Exacte.
És que sí, sí. Ja ho veiem tan normal, el casament civil, s'han casat per lo civil, diem. S'han casat per lo civil.
També va costar, però, com a societat
assimilava això. Eren... Clar, abans era de segona, casar-te pels els primers que van dels pobles era uf, pobres, s'han hagut de...
Concubinat o concupiscente, tu.
Els meus avis de Cabra es van casar pel civil durant la república, l'any 36.
I bueno, allò era un pecat.
I el meu papa i el meu tiet, doncs bueno...
Sí, clar.
Sabia si estaven ben casats.
Clar, era... Sí, clar, era un casament... No era... El casament com cal, el no, bo, el de veritat.
Quan és el legal, no? Quan és el legal, el sí. Que compta, perquè quan et cases per l'església, primer també et cases per lo civil.
Sí, ho tenen establert, ja hi ha... Clar, quan hi ha l'acte de casament i ho passen al registre civil,
passen ja
és la part...
Et fan el llibre de família i aquestes coses... Sí.
I fins i tot els batejos civils, aquests que fan cada any, tots els que han nascut. Hi pot haver nens que han fet el bateig, és que ho integren tant, que a vegades me sobta que siguin tan criticats. Un ajuntament que fa un acte benvinguda per tots els que han nascut a l'any, hi pot haver nens que han estat batejats per l'església, hi pot haver nens de procedències religioses, culturals, diverses. És una manera... d'integrar-los a tots i de fer una cosa oberta i a vegades poqueta cosa, vull dir, és que no cal gaire, només allò dius el jutge de pau, l'alcalde i alguna entitat, tens una escola de música, els fas poble d'una manera que sumes i, bueno, jo és que m'ho crec molt, suposo que se'm nota, però no ho entenc perquè no se'm fan més, no ho entenc. I crec que estem fallant amb el tema ritual. Si ens fessin un examen, suspendríem de tot.
Bueno, Rosa Maria, doncs ho deixem aquí i deixarem escrit o escoltat almenys a la gent del Pàgina 107 que ens vulguin escoltar que aquest ritual s'ha de seguir.
Jo vull homenatjar les padrines perquè la meva padrina era tieta meva, però tota la vida li vaig dir padrina, i volia estar més a casa seva que a casa meva. Potser em permetia fer més coses, o no sé. I sempre hi va haver una unió especial amb ella, i em va fer la mona fins que es va morir. Jo li deia, padrina, ja tens nets que també els hi fas la mona, que també els hi ets padrina... I les feia ella mentre es va poder, després les comprava i a mi em sabia greu perquè llavors li feia al meu fill. Quan vaig tenir el meu fill deia, és que és pel Gerard, és pel nen. Deia, però padrina, i ho va fer. O sigui, ella no va deixar mai de fer-me la mona, no pel sentit de la mona, sinó perquè era la meva padrina.
Perquè era la padrina, molt bé.
Doncs aquí homenatjo a les padrines.
Tots els padrins, sí.
I els padrins en general, sí. Jo en
i per
cas,
molts anys, per molts anys,
els recordem.
En puguem, i tant.
Molt bé, doncs fins la propera.
Gràcies.
A tu.
Fins una altra.
Que vagi molt bé, Rosa.
Adéu.
Gràcies. Adéu.
Continuem, doncs, quin programa més xulo.
Sí.
Fins aquí l'entrevista.
Paraules.
I ara, paraules.
Paraules. Bé, la paraula de la que parlaré avui és una paraula, però és important, és la paraula jam. La vaig decidir el 26, el dissabte 26 de març, que vam fer la sisena jam poètica organitzada per l'Escarrig. I clar, dius, quin significat, per què jam? Per què es diu jam, no? I ho vam parlar amb el Sergi i diu, ell em va explicar una mica, dic, doncs mira, ja tinc la paraula per aquesta setmana.
Tot s'aprofita.
I tant, sí, i tant. Que per cert, va ser un dia màgic.
Va ser un dia màgic, supermàgic. Molt agraïts, no?, a la participació que va venir poetes d'arreu, també perquè fèiem l'homenatge, no?, in memoria del Pau Civit, que se l'estimava tothom, l'ànima de la nostra JAM. I també agrair al Jaume Parés, que ens va fer un reportatge molt
treballat.
Sí, bueno, de fet és ja tota la JAM gravada amb diferents angles.
Sí, tota la JAM gravada. A part de les fotografies, ens va gravar tota la JAM. O sigui,
de fet, es pot trobar això a YouTube. Si busques sisena JAM poètica a Montblanc, allí veureu tots els que van venir.
La buscarem i la compartirem al Facebook de l'Escarrig i també a l'Instagram, tot i que l'Instagram no sé si funciona.
Els enllaços no... Però... Sí, són raretes, aquests de l'Insta.
A l'Instagram a mi no se m'obre. Jo vaig compartir aquest enllaç del YouTube al meu mur.
Sí.
I...
No, has de fer un copiar i pegar allí. Has de copiar i enganxar.
Sí, ja ho vaig fer. Jo ho vaig fer i al Facebook va bé, però a l'Instagram...
No, els enllaços no funcionen.
No s'obren, diguéssim.
No, els has de... retallar i copiar.
Però bueno, que el YouTube el pot trobar tothom. Uh-huh. Moltes gràcies al Jaume, que sé que ens està escoltant, com fa cada programa. I, per cert, que ell també és del 7 d'abril. O sigui, que el 7 d'abril...
Ostres, m'hauries d'haver xivat.
O sigui que...
A més, he dit gent que ja no estan en este món.
Sí, però bueno, gent important que ha nascut.
Gent important.
Gent important de Montblanc.
Claro.
Que ha nascut aquest dia... Ell també en forma part.
Val.
Doncs per molts anys.
Per molts anys, eh?
Per molts anys, Jaume. Bueno, ho diem un dia abans, però que et serveixi ja per demà.
Sí, sí.
I moltes gràcies pel teu treball, perquè vas fer un treball que és pel record. Moltes gràcies, Jaume. I per molts anys, una altra vegada. Bé, doncs ara parlarem de la paraula jam. En anglès, jam session, es pot traduir literalment com sessió d'improvisació. Per tant, ja veiem que jam és improvisació, més o menys, no? Mm-hmm. Significa improvisació. L'expressió fa referència a la improvisació musical en melodies conegudes sense cap mena de preparació prèvia. Això en anglès quan diem jam session, no?
Mm-hmm.
I bueno, després veurem que sobretot és usat en el jazz, en la música de jazz, no? Tots tenim el record, inclús veiem pel·lícules, no?
És una miqueta l'essència mateixa del jazz,
sí.
Pura improvisació.
Que els veus pel carrer, no?, amb el saxo, i comencen a tocar,
sí.
No?
I ara toca un, ara toca l'altre, li fa la base, l'altre aprofita i es llueix allí, perquè són gent que, òbviament, són músics, no?, d'aquesta gent que ho porta dins, no?
Sí, mm-hmm. Sí. El mot anglès jam, usat en aquest context, té els seus orígens a la dècada del 1920. I fa referència a un fragment curt, improvisat lliurement, que agrada a tothom, no? És força probable que vingui del terme Wolof, de l'Àfrica Oriental. Dintre de la improvisació hi ha la pura, que no es treballa cap melodia coneguda. O sigui, pots improvisar amb un grup d'amics músics, no?, que... Tots coneixeu aquelles melodies, no? I ara comença un, l'altre continua, però ja ho portes com a preparat de dir, doncs improvisarem sobre aquestes melodies. Llavors hi ha la improvisació pura, que no, que ningú sap, no? Que surts amb una melodia que ningú sap.
A mi em ve al cap les batalles de gallo, no?, que li diuen als raperos.
Sí, també.
També.
A mi em venien al cap això, no? Com que ella que ha dit dels orígens africans, em venien al cap un munt d'africans amb tambors.
Sí.
I saltant.
Jo també ho veia.
Tots tocant més o menys, sí, el mateix, i de tant en tant cadascú anava canviant i anava com lluint-se, fent, no sé, improvisant, sí, una miqueta, no?
Sí, sí, sí. En el context novaiorquès del jazz eren reunions on s'improvisava de melodies que tots coneixien i es feia al moment, el que sortia, escollides en aquell mateix moment. Jam session és com, a veure si em surt la paraula, consubstancials al jazz que històricament són el seu origen, recreacions espontànies al carrer de melodies populars. Us he parlat que potser venen del Wolof. Wolof és una llengua nigero-congolesa parlada al Senegal. És una llengua que...
recordo que el Consell Comarcal ha fet algun taller de Wolof. Ara em ve present, eh?
Sí, es veu que sí, és bastant fàcil d'aprendre.
No sé, ara quan has anomenat la paraula m'ha vingut al cap, no sé si...
Es veu que és bastant fàcil d'aprendre. És una llengua que es parla al Senegal i a Gambia, llengua nativa de l'ètnia Wolof, usada com a llengua secundària a la regió. 5 milions de parlants natius. Hi ha 5 milions de... El total de parlants, comptant els que la tenen com a segona llengua, està entre els 7 i els 8 milions. I, bueno, ja no he preparat res més sobre aquesta paraula. Ja heu anat explicant, no?
Sí, em sona, junt amb això del Wolof, no us sona que a Montblanc que hi havia com un festival que es deia Corcoveu? Sí, i hi havia gent de diferents llengües que es trobaven tots allí i feien aquesta presentació,
etnies,
que deia
que
la Rosa Maria Canela, que feien com aquesta presentació al poble. De...
Molt interessant era allò.
Molt interessant,
i
sí.
Me'n recordo que es va fer fa molt de temps allí. Que...
Sí?
Diré la paraula així una mica, que es veia estar com cutre i tot, no? Però veies allò que la intenció era superbona i al cap d'uns anys es va tornar a fer.
Sí.
I no sé si és una cosa que no acaba d'arrencar pel que sigui, no? Però és molt interessant.
Clar, perquè suposo que els que som d'aquí ens costa anar a veure uns... No ho sé, és que jo ho trobo
molt
interessant.
Jo sempre he anat, sempre que han fet el cultiu, he passat per allà.
Sí.
I pots menjar coses bones i pots escoltar músiques...
Que I potser els entens més, no?
De gent que viu aquí, eh?
Sí, o sigui... claro, claro, molt bé.
És que hi ha molta gent que viu aquí, sí.
Home, jo penso que és molt important integrar totes aquestes comunitats, perquè si no al final es van fent com diferents bosses, no?
Guetos,
hi ha diferents Montblancs i no, al final estem tots en un espai que és bastant reduït al final.
Claro, i a més diuen que Montblanc creixerà moltíssim, quan ara farem els plans del Jordi aquest. Bueno,
ui, el túnel, veuràs tu ja.
En el túnel?
Mare meva, capital, capital.
Calculo que aviat arribareu als 10.000 habitants. Així per lo bajini.
Capital de Catalunya,
ja
ho veig. Entre el Colom... Entre el Cristóbal Colom i aquest creixement, capital de Catalunya.
Doncs bé, nosaltres vam fer una jam poètica, no? Per a mi estar improvisant poemes va ser molt bonic, no?
Sí, jo vaig plorar molt.
Sí.
I a mi també, va ser un dia que... emocions molt fortes, eh? Molt bones, però molt fortes, perquè al final... era la celebració de la vida, o sigui, estàvem celebrant una vida, no? La vida en general.
Sí.
No ens estàvem lamentant tampoc pèrdua, no? Perquè al final aquestes coses irreparables...
L'herència, no? Era com una celebració a l'herència que ha deixat el Pau.
I també penso que ens va servir molt com per...
La nissaga.
Sí, com a nosaltres també, no?
Haurem de parlar amb el...
Ens va servir per... A part que ens vam retrobar amb gent que... El Pau era com el punt d'unió, no? Però amb gent que ens estimem, no? I que ens agrada molt veure sempre que podem... Si anar a algun recital o convidar-los aquí sempre és un goig. Aquelles abraçades que es fa a la gent
són
molt sinceres, aquelles abraçades, no?
Sí,
i som gent que sí, jo els hi vaig dir, no? Us sé amics de tots, tot i que tenim més relació o menys, amb alguns parles per WhatsApp, amb altres quan et veus en una trobada com si t'haguessis vist ahir.
Sí. És compartir el sentiment aquest que teníem tots en comú, no?
Sí.
Molt bonic, molt bonic.
Per mi va ser molt depuratiu i molt catàrtic, això.
El
dia.
Sergi va cantar i tot, molt bé, va tocar la guitarra.
Un
i va cantar
el
Mediterrani, que és un poema preciós, aquesta cançó.
Sí, sí.
Busca-la pel final.
Vinga, va. Vinga. La busco. Bé, mentrestant, anem al calaix.
És veritat que no té cortina, menys mal.
Ens la fem, és interactiva. És interactiva. Pues feia dues setmanes va sortir a la plataforma de Netflix la temporada 2 d'una sèrie que ha triomfat molt, i llavors jo aquesta setmana he centrat una mica en sèries i basades en novel·les, i llavors us he portat una mica de recomanacions de sèries que estan triomfant molt a la plataforma Netflix però que estan basades en novel·les.
Molt bé.
Abans, però, m'agradaria preguntar-vos què sou més, de llegir-vos la novel·la o de mirar-vos la sèrie?
Jo he tingut èpoques de sèrie, però ara sóc molt més de negre sobre blanc. Ara m'agrada molt més.
M'agrada més llegit.
Jo novel·la he de confessar que últimament m'acosta llegir una novel·la. M'he llançat més a llegir poesia, perquè la novel·la em costa.
Jo estic igual, eh?
Tot va moments, també t'ho dic, eh? Jo també tenia un moment que em vaig menjar 25 sèries amb no res.
Jo estic igual, perquè la poesia et llegeixes un poema i saps que si ho deixes dos dies, una setmana, el que sigui, no passa res. Però en canvi la novel·la estàs com a més lligat, no?
Sí.
Si la deixes de banda, si tardes molt ja no te'n recordes,
torna
enrere i llavors mai avances.
He de reconèixer que les darreres que m'he llegit no m'han emocionat especialment.
Per això està el calaix.
Per això està el calaix.
Per recomanar-te bones novel·les.
Perquè les que llegeixis...
D'acord. Tens a veure aquestes recomanacions.
Doncs la primera és la dels Bridgerton, que segur que no sé, és molt famosa a la plataforma Netflix i segur que us sonarà molt, però que sapigueu que aquesta sèrie està basada en la novel·la. La novel·la, hi ha unes quantes, però una d'aquestes novel·les es diu El duc i jo i una altra que es diu El vizconde que me amó. I estan escrites per la Julia Quinn. En què es basa la història dels Bridgerton? Pues està ambientada en el món de l'alta societat de Londres durant el període de regència, on se'ns presenten els diferents actes, com la presentació de les joves a la cort, amb l'objectiu d'acurtar la seva situació matrimonial. Que això ho podem relacionar una mica amb l'entrevista que acabem de tenir, no? Aquestes celebracions en comunitat.
De fet, marcaven, no? Marcaven l'esdevenir.
Sí, hi havia un protocol, però molt enrevessat, que si veieu la sèrie o us interessa llegir-vos la novel·la, ja ho veureu més detalladament.
Escollir bé la pretendenta, la persona que t'acompanyarà
sí.
En els balls, bueno,
és com a molt, la sèrie és com a molt exagerat,
sí.
Però veus molt clar, no?, quin és l'objectiu de com ens estem situats socialment i la categoria
i tal i qual.
Doncs aquesta sèrie ens narra la història a través d'una narradora, no?, que escriu sobre les xafarderies del moment.
Uh-huh.
La sèrie relata aquesta vida de contractes, luxes i també aquests banquets, aquestes festivitats que se celebren. I aquesta sèrie la podeu trobar a la plataforma Netflix, si sou més de sèries, o la novel·la, que és les que us he dit, El duc i jo, o El vizconde que me amó, de Julia Quinn, que n'hi ha més, però aquestes són les primeres. L'altra sèrie que també es veu que està funcionant molt bé a Netflix és Gambito de Dama. No sé si l'heu vist, però està basada en la sèrie Gambito de Dama de Walter, de la novel·la, perdó, Gambito de Gama de Dama de Walter Tevis. En què es basa aquesta sèrie, novel·la? La protagonista Beth Harmon és òrfana, solitària, politoxicòmana, competitiva, fràgil i fins i tot genial. És una crack dels escacs i amb la seva intel·ligència aconsegueix molts èxits, però també molts mals de cap. Si et vols endinsar en el món dels escacs, aquesta és la millor opció, ja que a partir d'aquest joc esport, les aventures de la Beth són molt variades, trepidants, tenses i apassionades, i t'acabaran encantant. Judit, tu l'has vist?
Sí.
I dones fe? Dones fe?
Sí, m'ho he passat molt bé.
Jo tinc molt bones valoracions d'aquesta sèrie, la tinc pendent, aquesta.
Jo les he vist totes, la primera també.
Vinga, a veure si fas un pleno avui.
A veure.
La tercera sèrie novel·la que us porto és You, traduïda al català és Tu, de Carolina Kebnes. Llavors jo us poso en la situació del context d'aquesta novel·la sèrie. Diu, imagineu-vos que aneu a la llibreria i que el dependent, que en aquest cas és el John Goldberg, a partir del nom que veu en la targeta de crèdit quan aneu a pagar, busca tota la informació possible sobre la teva vida a través de les xarxes socials, Twitter, Facebook, Instagram, i aquestes li revelen tot el que necessita saber a aquesta persona. Doncs això és el que li passa a la Beck, que per casualitat es troba en un bar aquella nit el dependent de la llibreria que li havia cobrat aquell dia. Imagineu-vos que aneu a la llibreria, compreu un llibre i a partir de les dades només del nom de la targeta, aquest noi comença a buscar tota la vostra informació i sap que anireu a aquella discoteca, jo què sé, perquè cada dimecres, per exemple, pengeu que aneu a fer la ràdio. Pues imagineu-vos que a baix us trobeu el dependent, no? Per casualitat.
Quina por.
Sí, sí. A mesura que el jove va assumint el control de la vida de la Bec, passa d'assetjador a xicot i es transforma en el seu home ideal. Això sí, acabant pel camí amb tots els possibles obstacles, fins i tot impliqui l'assassinat.
Uau!
Sí, que és una sèrie bastant, bastant...
Powerful.
Trepidant, sí, sí. Aquesta no l'has vist? No. Avui no hem completat el pleno, doncs.
Me l'empunto.
El You. You de Carolina Kepnes.
Molt bé.
I per finalitzar, amb la sèrie basada en la novel·la Por 13 razones, de la Jay Asher. No sé si... Judit?
No, no.
Tampoc?
No, tot no ho he vist.
Home, és que...
és que n'hi ha un...
No sentes venut que sí, que estàs molt enganxada a les sèries i ja, ara no. Dos, bueno, dos de quatre està molt bé,
Però tot això que estàs dient existeix en paper?
Sí, sí, són sèries que s'han tret a partir de novel·les. Sí. Pues Por 13 razones, el suïcidi de la Hannah deixa tothom sorprès, però més sorprenent serà el que ella va deixar. 13 cintes de caset on explica i narra qui són els responsables de la seva mort. Una novel·la que tracta l'assetjament escolar, entre molts altres temes que cal conscienciar. És un relat dur i apassionant que ens apropa a la ment de qui no vol continuar vivint. Hannah no és tan diferent de la gent del carrer. De fet, qualsevol de les seves vivències podria haver-te passat a tu, o a qualsevol altre. Resulta esgarrifós el retrat humà de la suïcida, acostumats com estem a contemplar-los com a éssers pertorbats i trasbalsats i covards pel que han fet. Però encara és més trist conèixer el perquè i el que els impulsa a realitzar aquest acte, que és el suïcidi. Jo aquesta sí que l'he vist i sí que és una mica dura, però sí que ajuda molt a conscienciar tot aquest tema del bullying, de l'assetjament escolar, vull dir que la recomano i és molt bonica. La sèrie, la novel·la no l'he llegit, però la sèrie és molt xula.
Home, i molt actual també, perquè
sí.
S'ha de dir que és preocupant.
A més aquest tema del suïcidi, no? Que és el que acabo de llegir.
Sí,
que...
és molt preocupant saber que la major, o sigui, la majoria de morts en joves té a veure amb suïcidis.
I ara, arrel del coronavirus i tot això del confinament, es veu que ha augmentat molt, vull dir que és un tema bastant delicat que s'hauria de tractar més.
Jo és una cosa que veig en el meu dia a dia. Veig com aquesta frustració i aquesta incapacitat, no, de gestionar. O sigui, al final és el bebè que plora perquè no sap dir mama, teta, mama, no? Mm. És una miqueta això, eh?
Sí.
No sabem comunicar.
Sí.
No sabem comunicar. Bueno...
I fins aquí el calaix.
Molt bé, comença a estar ple ja,
S'haurà d'anar buidant.
Bueno, tots esperant. Recordeu, dimecres de la setmana vinent, a les 7 de la tarda, tothom que vulgui acompanyar-nos, que vingui ara a
la biblioteca,
con Anglo i Fontanelles, que estarem tots en allà, i ens veureu personalment, ens posareu cara.
Bueno, si ens veiem cada dia pel poble, segur.
Sí. Vale. Bueno, algú que...
Sabeu qui som?
Algú que fa campanya algun dia?
Sabeu qui som?
Sí, home, sí, sabeu qui som i sabeu que ens agradarà molt que vingueu.
Ens encantarà.
Perquè vosaltres sabeu qui som, però nosaltres no sabem ben bé. Alguns sí, però ens agradaria saber també qui hi ha, no?, a l'altra banda.
Ens encantaria.
I tant.
I que ens ajudéssiu també a fer el programa.
Oh, i tant. Sí, ja tindrem un micròfon inalàmbric també per escoltar propostes per aquest públic.
Molt bé.
Bueno, em sembla que ens queda una.
Sí.
Havíem de parlar del més llegit.
Sí.
Que és aquesta secció mensual.
Sí,
però espera't un moment, Disculpa. Anna. Espera't un moment perquè tinc aquí...
El més llegit a la Conca.
Sí, doncs, aquesta vegada he anat a la llibreria Requesens, he parlat amb la Emi, i bé, ella m'ha dit que més que tindre un llibre que es vengui més que els altres, no? un llibre molt venut, em va parlar del que li demanen per llegir, no? Mm-hmm. Els llibres que li demana gent que els tingui perquè els volen llegir, no? Em va parlar, per exemple, de Luis Landero, que escriu en castellà, que hi ha molta gent que llegeix en castellà, molta gent. Inclús gent d'aquí, gent gran, que potser els és més fàcil en castellà que en català.
Van aprendre...
Que en aquest cas del Luis Landero li demanen Una història ridícula, que deu ser el darrer que ha escrit. També em va parlar de l'Albert Sánchez Piñol, que té El monstre de Santa Helena. Es veu que és el tema de fantasia i ciència-ficció, també li demanen molt.
que és aquest cas. La darrera d'Isabel Allende, Violeta, que és més que la història d'un segle, o sigui, és una, deu ser un tipus novel·la, no? Però on explica sobre un segle, però diu és més que la història d'un segle. També em va parlar de la Eva Baltasar, que ha fet una trilogia. El primer va ser per Magel, el segon Boulder i ara té Mamut. I també diu que es llegeix molt en castellà perquè el jovent llegeixen dels youtubers i dels tiktokers.
Intrusos.
Sí, intrusos.
Ai, el contijo, quan te replegui dimecres.
Doncs aquests youtubers i tiktokers escriuen llibres.
Tiktokers, en diuen?
Tiktokers.
Tiktokers?
Sí.
Instagramers, tiktokers.
Instagramers, tiktokers.
Sí, sí. Tiktoker, que sembla que li diguis a un que està una mica grillant, no?
Sí, no?
Sí.
Que no hi toqui.
Per exemple, hi ha un llibre que es diu Jo soy Plex i la piràmide maldita, Los compas.
Jo no sé res d'això.
I mentre estàvem allí, perquè diu això, i molt jovenets, eh? Sí. Va entrar una nena que potser tenia 12 anys.
Tan joves?
Sí, una nena d'uns 12 anys. I,
vale.
Sí.
I de més petits, visió. Sí.
I li demanava...
26 anys demanant llibres de youtubers.
Sí. En aquest cas demanava Claudette, que és d'un youtuber.
A veure, que s'ha de dir que hi ha youtubers de tota mena, no?
Sí.
Hi ha youtubers que són molt didàctics i altres que són així, podríem... Te diria pur entreteniment, no? Però és aquest entreteniment que jo et diria buit, eh? I a vegades que els dic als xavals que no veieu que aquests tios guanyen diners, com més temps perdeu, més diners guanyen. Alguns, no?
Sí. N'hi han de molt bons, és el que diu el Sergi, sí. N'hi han de molt bons i n'hi han d'altres que dius. Sí. És una perdre temps.
I també el que també li demanen molt és el de Crims...
Carles Porta.
Sí, llum a la foscor. Sí. I bé, doncs em va cridar l'atenció perquè sí, estant jo allí va entrar aquesta nena, no? I demanant el de la Claudeta, vale, pues ja el vindré a comprar, només volia saber si el tenies. Vull dir que es veu que moltíssim això tira, eh? Bé, i del meu llibre
pues
també me'n van demanar.
Hem de fer youtubers.
Hem de fer youtubers. Que no estem al dia?
Què, hem de fer si no?
Oh. D'estar al dia no pot ser això, eh?
Sí. Hem de ficar la camareta aquí, l'hem de liar per aquí, hem de saltar per damunt la taula.
I el meu llibre segueix venent.
Home,
perquè m'han demanat més a una llibreria, sí, que ja no en tenien, i molt contenta
mare
i molt agraïda.
Mare de Déu, sí.
Bé, home, la bona.
I bé, fins aquí del més llegit. Al mes de març.
Volem acabar amb Mediterrània, Sergi.
Sí, no, la tinc aquí preparada, però bueno, ens acomiadem una miqueta, no?
I recordeu el programa de la setmana vinent.
Sí. Especial 107, dimecres que ve.
A la biblioteca.
Els joves de la Conca, que llegeixin youtubers d'aquests i que vinguin
veniu
amb el llibre.
Veniu, sí, veniu.
Que ho veurem que n'hi ha. Bueno, doncs fins aquí.
Sí.
Fins aquí, moltes gràcies a tothom.
Ciao.
Ens veiem la setmana que ve.
Adéu. Pàgina.
I com diria el Carles Porta, acabem.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. Thank you.
qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Si te acercas y te vas después de besar mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la cenista, cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
La literatura a Ràdio Montblanc. Al 107 FM ens aturem a la pàgina 107.